Doncs ara ens explicarà una miqueta com va la guia i per donar quatre indicacions al Roberto Victori, que és el tècnic del Consell Insular de la Mar.
Bon dia i salut a tots. Abans que res no us preocupeu massa, sé que comencem un quart tard, però acabarem un quart abans, com deia el meu professor de càlcul infinitesimal, perdonava la matèria. Deixes aquest? Sí, molt bé. Bueno, hem fet aquesta guia i aquesta guia tenia una particularitat. De fet, segueix, quan mires guies sobre el sector, et trobes a faltar moltes coses. En aquesta estava clar que volíem millorar la rentabilitat de les explotacions, que és l'objectiu. Qualsevol millora al final acaba en diners o ha d'acabar així, i el fet de reduir els consums energètics també. Per què es fa aquesta guia? En trobes moltes de guies, però quan vas a mirar el que és l'estalvi energètic et trobes amb una relació de coses que pots fer, però al final no pots portar a la pràctica. El problema és que et falten les eines per poder fer aquestes coses. Què fa aquesta guia? Per tant, hem afegit a tota aquesta relació un grapat d'eines que el propi usuari pugui emprar. Que sigui una guia pràctica, que no sigui un manual teòric, sinó que de fet quasi bé hi puguis escriure al damunt. Aquesta guia, per tant, com a eina que és, la podem emprar tant a l'empresa, a l'explotació, com a casa mateix. No obstant, no suprimeix el que són els tècnics. En qualsevol cas, tècnics, diguem, instal·ladors electricistes, com nutròlegs, de tot tipus. Com ja ens han dit, i passarem ràpidament, reuneix quatre àrees concretes, i a la grupa, en principi, amb uns grups que són la caracterització de les explotacions, una sèrie de conceptes i indicadors energètics perquè sapiguem tots de què estem parlant, unes oportunitats d'estalvi, que de fet és una relació de possibilitats que tenim, les potencialitats de les energies renovables, que com hem vist també a totes aquestes presentacions anteriors estan infrautilitzades, estem en entorns molt petits, de l'ordre del 2-3%, Després la part, diguem, novedosa, que seria el fet de l'autocontrol, és a dir, aquesta eina que volem donar perquè el ramader pugui ell mateix fer un control, però un control a més que sigui autocontrol, és a dir, no et vulguis comparar amb el veí perquè cadascú és diferent, trobem explotacions que funcionen totalment diferent. I al final hi ha un marc polític i legal amb ajut, annex i referències bibliogràfiques. Com hem dit, cada regió és singular per ella mateixa, inclús jo diria que cada explotació és diferent, ens trobem que una a l'altra no la comparem, tenim diferents àrees bioclimàtiques, els contextos geogràfics de Menorca, que és plana encara que no sigui una planícia sinó que tot és una pujadella, una baixada, la part de Girona i la mitja muntanya i l'alta muntanya, no? De Riesge i Losel. Per tant, com us deia, la guia no està feta per comparar les regions, sinó simplement per fer aquesta autocomparació i veure com evoluciona la teva explotació a mesura que estàs fent canvis. És una espècie, diguem, de retroalimentació. Tu fas un canvi, comproves si ha estat bo o si no ha estat bo i t'aprofites de la informació que t'està donant l'altre. Per tant, compartim coneixements, aprenem de les diferències i de les propostes en comú i sobretot aprenem de nosaltres mateixos, de la nostra experiència, del registre que deixem del que estem fent dia a dia. En els conceptes indicadors són bàsics però importants. Fem els de l'eficiència energètica, l'energia renovable, què és la tarifa, què és el maxímetre, tots aquests elements que tocaríem o hem de tocar cada dia, que teòricament tothom coneix, que no és així, i ens porten a errors, deixant clars els temes de potència i energia, que moltes vegades es confon, inclús moltes vegades veiem energia en quilowatts per hora dividit, no? Bueno, conceptes bàsics, i aportem eines d'autocontrol. D'oportunitats d'estalvi. Bueno, aquí el tema de sempre, que està canviant contínuament, que és el d'entendre la factura. La factura, per un que no és tècnic, no és fàcil d'entendre. realment està basada en una sèrie de reals decrets, ordres ministerials que estan sortint, canvis tarifaris contínuament, i entendre la factura no és fàcil. Intentem donar una primera aproximació de com s'entén la factura. Quins conceptes hi ha, què podem fer, quina informació es dona a la companyia, que per cert no es dona la informació que ens hauria de donar. Normalment es dona unes gràfiques, haureu vist que hi ha unes gràfiques de barres on ens diu les lectures que han anat fent, els consums que han tingut, però moltíssimes vegades ens trobem que són lectures estimades. És a dir, treure informació d'aquella factura és una odissea. Toquem també el tema de la potència contractada en el sentit de que és important que tinguem una potència contractada acord als nostres consums i en funció de la tarifa que també tenim. Aleshores, aquí ens podem trobar en el cas de les tarifes, diguem, 2.0, que tenim potències extremadament altes. En aquest cas, el tema està resolt. O tenim en el quadre elèctric, tenim un interruptor de control de potència, en el qual ens saltarà ràpidament i queda sense corrent, o en el cas de les tarifes 3, pots pagar un sobrecost per maxímetre, per excés de consum de punta, de potència. Expliquem l'energia reactiva, que és, que de quina manera afecta, com es genera, què és el que genera l'energia reactiva i per què no convé tenir energia reactiva. Al final l'energia reactiva, entre cometes, no serveix per res, o sigui, no és més que consum en línies, però que no n'hi traiem en profit. I després el comptador. El comptador, ara s'estan posant aquests comptadors, el 2018 hem de tenir tots comptadors d'aquests, amb un concentrador. La companyia elèctrica tindrà molta informació de nosaltres que segurament no ens la voldrà donar, a pesar de que en algunes webs ja estan apareixent que tens opció a tenir la teva corba de demanda horària. I us volia dir que aquest comptador, respecte dels antics, que en els antics bàsicament l'únic que em pots treure és la lectura acumulada que tenim en aquests dígits, i si t'hi poses un poc, pots treure la potència instantània comptant les voltetes que dona la roda, en aquest no. En aquest, penseu que el comptador o és propietat o és de lloguer, però en qualsevol cas és nostre, i hem de tenir en compte que aquí hi ha aquell botonet groc d'allà, que aquell botonet també és nostre. I ens hem d'acostumar a prémer aquell botonet, saber què hi ha darrere, hi ha un menú que és relativament fàcil d'obrir i no és difícil d'entendre. Hi ha els manuals més o menys accessibles i per tant en aquest menú en podem treure informació important. Tenim la part de manteniment d'equips i d'instal·lacions, on mencionem un poc el grup de motors que hi ha a l'explotació, què s'hi ha de fer, les instal·lacions d'aigua, l'enllumenat i el generador d'energia. A tots ells és important fer-li les revisions. I és important que a vegades doncs, en volem, jo que sé, en les instal·lacions d'aigua, comptadors. Un comptador és un element car i malauradament s'espatlla bastant. Però hi ha altres alternatives, com poden ser posar un comptador d'hores. El comptador d'hores, si no és tan precís, com a mínim sí que no falla. I normalment sempre tens un criteri de quan fer una intervenció de canvi de filtres, de neteja, que no cal perquè és prou evident, quan hi arriba a haver porqueria. No? Fem això, revisió de les aïllaments de canonades i manteniment de les làmpades, substitució si cal, amb cuidado, vull dir, en el sentit de que no té molt de lògica anar a una làmpara de molt baix consum quan, per exemple, tenim la placa de protecció d'aquesta làmpara que està plena de pols i de porqueria. I al final és tonteria, val més netejar que no gastar. Pensem que l'estalvi moltes vegades ve més per no gastar que no per altra cosa. El manteniment de teixa d'ampres han dit, i l'utilització periòdica del generador. El generador és una eina, sigui autònom o sigui acoplable al tractor, és una eina que precisament té que treballar quan la necessitem. I es pot trobar doncs, generadors que durant mesos i mesos no s'han engegat i que al final s'han quedat sense bateria. Quan vas a posar en marxa resulta que aquest no funciona. Aquí, per tant, sí que hi ha que entrar dins una dinàmica de fer funcionar el generador d'una manera periòdica. A les instal·lacions de munyida mencionem la part de ventilació, és important per qüestions inclús higièniques, el manteniment de la bomba de buit, com a element fonamental que l'engegues dos o tres cops cada dia, els tancs de refredament i les calderes. En elles hi ha que dir que les bombes de buit mai treballen al 100%, normalment estaran treballant entre a l'entorn del 50%. Això vol dir que estem tirant una quantitat d'energia important perquè és un equip que treballa diverses hores durant el dia i el que sí està totalment recomanat és la instal·lació d'un variador de freqüència. Aquest variador de freqüència ajusta el buit i, per tant, el consum de la bomba a les necessitats de la munyida. Pel que fa als tancs de refredament i el tractament que es faci de llet, en el cas de llet potser no tant, però quan estem parlant en formatgeria, que és el cas de Menorca, doncs sí que hi ha molt d'escalfaments i refredaments i sí que és important el pensar en qualsevol sistema de recuperació, bé sigui un prerefredament de la llet, inclús emprar aquestes aigües, perquè són aigües que tenen una energia de baix nivell, però que de fet és important, és a dir, val més partir a escalfar aigua a 20 graus que a 10. I tot això al final són molts litres i al final acaben sent molts de quilowatts hora d'energia. A l'obrador, doncs, bàsicament és el mateix concepte d'aïllament de canonades i de cuba i les cambres frigorífiques. Les cambres frigorífiques, qui les tingui, ho té clar. Si tenim gel, el que és l'evaporador, és a dir, els serpentins aquells que tenim a dintre, és perquè està entrant humitat. I està entrant humitat o bé perquè tenim les juntes de les portes malament o perquè deixem les portes obertes o perquè hi ha algun altre problema. I això és consum d'energia, és ineficiència dels equips i per tant aquí hi hem de ficar mà perquè perdem diners. Aprofitar tot el que és la gravetat amb el màxim dels equips, com poden ser els esbalsos per decantació, tota l'aigua preescalfada que puguem tenir, les revisions de calderes com a elements de combustió, si cremen bé, són eficients, si cremen malament, són ineficients i a més contaminen molt més. I valorar si és necessari o no l'ús de gasoil o podem tenir calderes elèctriques, més que calderes elèctriques parlaríem de bombes de calor, que tenen una eficiència bastant important en aquests moments i arriben a temperatures d'aigua calenta d'ordre de 80 graus, i després l'ús de biomassa en el cas de que sigui possible. A Menorca estem generant biomassa però l'estem enviant a Itàlia, vol dir que valent negoci estem fent, no? La racionalització dels aliments, aquí ja seria més una feina important del nutricionista, on està clar que convertim el que és el farratge i l'alimentació amb un producte de qualitat com és la llet i que és important que tinguem una optimització de la proteïna. Al final proteïna és energia, si en generem més que no es converteix en llet estem tirant els diners també de manera incontrolada. La gestió de l'aigua és un recurs avui per avui i sobretot a Menorca més que a altres bandes possiblement on tenim poca aigua, en tindrem menys, la cosa cada vegada estarà més complicada i aquí és molt interessant el tenir un rec eficient amb un farratge que sigui el que realment dona una eficiència bona en el terreny que tenim, posar comptadors, torno a dir que si els comptadors són cars podem tenir altres alternatives com els comptadors d'hora i la reutilització d'aigües depurades. Que aquí sí que és interessant perquè a vegades se'n genera tanta, en el cas de l'illa se'n generen moltes tones d'aigua que van tirades al mar després d'una pseudodepuració. Estalviar en aquest cas, doncs està clar, cultius adaptats, ajustar la quantitat d'aigua aplicada i regar de nit o com a mínim regar a les hores vall de les tarifes elèctriques. Sí que és veritat que hi ha algunes tarifes vall d'aquestes que coincideixen a l'estiu en plena insolació, tampoc no és massa lògic. Però bueno, intentem aprofitar al màxim les hores bones. I en tot cas també a la nit, tractar d'omplir la bassa, és a dir, nosaltres a Menorca tot és bombeig, 50-150 metres màxim, omplir les basses, perquè clar, tota aquesta energia que estem consumint per poder posar l'aigua a nivell de terra la podríem aconseguir a hores de vall, on és molt més barata l'energia. En el combustible ens hem de mirar, doncs, els equips consumidors bàsicament de combustible, en aquest cas són els tractors, els escalfaments d'aigua i bombes en el cas de que siguin autònomes que portin per exemple un dièsel. Això ens trobem per exemple bombejos lluny d'on la zona no està electrificada. El tractor i els arreus adequats és important que estiguin dimensionats, el manteniment de filtres i lubricants de tractors, els pneumàtics, un curs de conducció eficient de la maquinària et dona garanties, i els nous tractors que evidentment són més eficients ja per mecànica simplement. La gestió i maneig de cultius, tractant d'anar a una agricultura de conservació, difícil a certes àrees perquè després acabes carregant de fitosanitaris, i una rotació de cultius. La rotació de cultius evidentment depèn de l'àrea. Si tens terres pots fer rotació de cultius i si no tens terres ja no pots. A Menorca afortunadament encara ens podem barrejar bé amb això. La reducció de tasques agràries, la planificació de les tasques agràries és important en el tema de la rotació de cultius, i tractar sempre que sigui possible la reducció de tractaments que et vindrien per una bona rotació també. Pel que fa als adobs, tornem a estar amb el mateix tema, és a dir, si tenim terres els podem repartir i si no en tenim ens haurem d'espavilar, o sigui, tractant de posar aquests adobs a una planta de biogàs o fer un altre tractament, donant valorització als residus. Què hem de fer a part de tot això? Pues una correcta aplicació del sòl, l'analítica dels sòls, que moltes vegades no es fa, simplement es reparteixen els fems tal qual venen. La neteja automàtica mecànica, és a dir, abans de posar una fase líquida que mescli els fems i faci una dilució sempre més mala de manipular, tractar de treure en sec tot el possible, i per tant, si després aquesta fase líquida, com que no està tan concentrada, té més possibilitats de ser utilitzada per la neteja. Finalment, tot això, quan acaba, al final acaba la bassa de purins, de fems allà, doncs es trataria de, si el tamany de l'explotació ho permet, cosa que no és fàcil, intentar anar a una planta de biogàs. En el cas de les explotacions a Menorca és impossible, des de l'agua, si no hi hagués una mancomunació d'elles. La potencialitat de les energies renovables és evident. En aquests moments les energies renovables madures poden sobreviure sense cap subvenció. Jo crec que el que necessiten és que almenys es faciliti per part de l'administració que es puguin implantar. No obstant, jo tinc un dubte. Les energies renovables en general, heu vist que n'hi ha molt poquetes, i jo volia aixecar al principi de que les fotovoltaiques duen una paperassa a darrere, realment engorrós, però en canvi la solar tèrmica, que no em du, pues resulta que tampoc s'aplica sobre maneres. Potser s'ha intensificat més el seu ús en vivendes, però a les explotacions no. L'eòlica sí, també té viabilitat, i la biomassa potser és un poc més complicada perquè requereix d'una infraestructura bastant més gran. Després tindríem el biogàs, que és el que us he explicat. No? Parlarem amb tot això, uns dels grans problemes que tenim en el cas de l'aplicació de la solar fotovoltaica, i que estàvem molt il·lusionats en la sortida del decret d'autoconsum, que al final ha estat una pífia, era que sortigués el balanç net d'energia, S'explica un poc el balanç net d'energia. Bàsicament és que tu pots produir energia i en un període determinat, normalment d'un any, amb un cert cost, la pots tornar a recuperar. Quin avantatge té això? L'avantatge és que no necessites bateries. Les bateries són elements cars, són elements contaminants i són elements que al final, perquè siguin rendibles avui en dia, estan utilitzant materials que com tots posem bateries, no n'hi haurà o s'encariran. Fins que la tecnologia no evolucioni, la bateria és un problema. La solar fotovoltaica, si es pogués facilitar la seva implantació, tenir un balanç net d'energia i per tant estalviant les bateries, la rentabilitat pujaria molt. De fet, entre des de el que és Menorca fins la part de França, doncs tenim un potencial de radiació solar important. Estem entre els 2.000 quilowatts hora metre quadrat any fins a 1.500. Ja t'ho dic, amb un quart acabarem també abans, no preocupis. La microeòlica tenim el mateix tema, es pot implantar, però també tenim el mateix problema de que si no la pots acumular o no la pots vertir, ja té dificultats i en el cas dels projectes de biogàs s'han desenvolupat un quants, però necessiten tenir una càrrega de fems important, de purins. El marc polític i normatiu, les línies d'ajut i finançament, han fet una relació del que són els plans energètics. Si algú té la moral de llegir-los de cap a cap, n'hi ha una estona. La relació de la normativa també i les que han fet a Catalunya i Midi Pirineus Llenguadoc. Hi ha un recull i permet la cerca comparativa. Hem posat els enllaços claus de les diferents institucions per poder aprofitar el màxim d'informació i aquests ajuts també que estan plantejant els hem d'anar a buscar, o l'ideal és que la pròpia cooperativa o el mateix entorn ens donin la pista de quan surten i com, no? De fet, els ramaders ja es preocupen també, vull dir que amb això no baden de més. Les eines d'autocontrol, anem ràpid doncs. Les eines d'autocontrol que són importants és aquesta constatació de quin ha estat el teu consum i per cada unitat, en aquest cas comptarien que és el litre de llet, no? I el que has de fer és treure aquests valors i anar posant any a any i poder comparar amb tu mateix, perquè al final, com dèiem, no et pots comparar amb el veí. És important tenir el registre aquest perquè així saps d'on vens i cap on vas, inclús si intentes aplicar un pla de millora, quin és el resultat d'aquest pla de millora. I considerem dos apartats importants, com són l'energia directa, que seria l'electricitat, el gasoil, etc. I després els indirectes, que ja són alimentació, fitosanitaris i adobs. Pel que dèiem a les tarifes, això són més o menys les tarifes del tipus 2, sigui la 2.0A que té i la 2.0DHA a l'horari d'hivern, aquesta, la 2.0A, aquesta és la doble tarifa i tenim simplement que canvia un poc els horaris. Però si us fixeu, pràcticament en el cas d'explotacions amb dues munyides, coincideixen una munyida al període diguem car, al punta, i una altra al període vall. En el cas de les tarifes 3.0, doncs pràcticament ve succeir el mateix. Què vol dir això? Que si algú està amb una altra tarifa que no sigui doble tarifa, el propi canvi d'una a l'altra representa, sense fer res, representa un estalvi. I dic sense fer res, això vol dir però que hi ha que tenir l'instal·lació en condicions. Aquesta instal·lació en condicions perquè la companyia elèctrica ens demana un butlletí d'instal·lador. Aquí mostrem una gràfica amb una instal·lació on es fan tres munyides. S'observa des dels equips que parlava la Cristina, que es van instal·lar, vam fer un registre.
es dona una corba de demanda, això és una petita despesa, però seria ideal que la pròpia companyia, i crec que ho arribarem a aconseguir, que cada hora es doni el valor de consum que tenim i aquesta gràfica la puguem fer nosaltres mateixos. Com us deia, instal·lacions de munyida, estalvi de bomba de buit, sobretot variador de freqüència, i els sistemes de refredament de la llet, que poden ser tan complexes com vulgueu, sigui amb aprofitament o no, que l'únic que fa és a contracorrent fer passar aigua de la cisterna, del pou, d'on sigui el depòsit, contra la llet i la refreda. Li dona un primer refredament abans d'entrar al tanc. L'alimentació animal, tenint en compte els millors cultius, les racions d'ingredients i l'assessorament, sempre tenint en compte el no malbaratar la proteïna i posem uns exemples de pinços que redueixen el nitrogen en purins. A la maquinària recomanem també un bon manteniment, tot el que és el tractor, amb el curs eficient de conducció, i després se'ls proposa el lloguer de maquinària o adquisició de manera conjunta o en cooperativa. De fet, cooperatives que lloguen tractors i si no, doncs el propi operari. Gestió de l'aigua. Comentaven que l'aigua és recurs escàs, no? Per tant, hem d'adaptar-nos a la climatologia, regar de nit, no fer malbé aigua, utilitzar sistemes de reg que siguin respectuosos, que estalviïn, com pot ser el reg per goteig, omplir la bassa en hores vall, instal·lar variador de freqüència també a les bombes d'impulsió, no és igual emprar la mateixa bomba per empènyer a un quilòmetre de distància que a 500 metres, i prioritzar les neteges en sec. S'inclou un annexa on hi ha un exemple de ració òptima i un full de càlcul de racions, i incloem també una taula on d'una manera aproximada es donen valors d'inversió i valors d'estalvi i els anys d'amortització. Evidentment, la primera passa sempre és aquell que la seva inversió és zero. Tenim un canvi de tarifa i tenim una potència contractada. Si és el cas, val fer-ho ràpid. La resta, cadascú ho sabrà segons les capacitats d'inversió que tingui. Els anys d'amortització no són escandalosos, per tant, val la pena. Finalment, recordar que en tot procés d'estalvi la base sempre és el control. I sempre hem de controlar per saber on som, on anem i si el que hem fet ha donat resultat o no ha donat resultat. Com us he dit, acabaria ràpid. Us dono les gràcies i vull agrair també a les explotacions i a les persones que hi treballen l'ajuda que ens han donat i la paciència que han tingut amb nosaltres fent enquestes, incordiant, anant a muntar equips, perquè ells anaven per feina i encara que nosaltres també hi anàvem, doncs no deixàvem de ser un estorb. No ens ho han dit, però ho sabem. Moltes gràcies.